Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Aquest dilluns 8 de setembre el Penedès en xarxa estrena la 8a temporada. Coincidint amb l'inici del nou curs escolar, tornem en antena amb les bateries carregades per acompanyar-vos la resta de l'any. I serem cada matí de 9 a 12. Amb la il·lusió renovada, moltes ganes de retrobar-nos i el repte de la millora constant, us saludem des de Ràdio Vilafranca, en nom dels companys de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio. Tenim la sort de mantenir a costat nostre molts dels col·laboradors habituals, però, com tot inici de temporada, estrenem motxilla, en aquest cas estrenem seccions. Els divendres, per exemple, cada divendres recorrerem el territori penedès, perquè està bé fer quilòmetres o agafar avions i descobrir món, però també és vital conèixer el penedès. Un cop al mes, la Marta Vives ens parlarà de corseteria i també s'incorpora l'enòloga Eva Plazas, que juntament amb el Víctor Cornejo ens acostaran al món del vi i de la vinya. I aquest dilluns, primer dia del curs 2025-2026, començarem amb la roda d'actualitat, explicant com anirà aquesta setmana. Una setmana curta, amb un festiu protagonitzada per la Diada, que té lloc aquest dijous. Tot seguit els esports, perquè no poden faltar cada dilluns. Seran a partir de 4:45, després del primer flash informatiu d'aquest matí. Cada matí a les 10, entrevista on copsem, on escoltem l'actualitat en clau alt i baix penedès. Aquesta primera entrevista de la 8a temporada estarà dedicada, com no podia ser d'altra manera, a les fires i festes que viuen avui al seu punt àlgid, això sí, pendents de la pluja. A 11:15, l'educadora canina Neus Bertran ens ajuda a recuperar la normalitat amb els nostres peluts. A 11:00 ens permetrem un petit respir, un KitKat quinzenal i feinejarem una estona amb la filosofia, amb l'anàlisi, amb el pensament, amb la reflexió. Ens farem preguntes incòmodes, sovint i moltes vegades sense resposta, de la mà del Pere Martí. A 11:45, després del darrer flash informatiu d'aquest matí, són 3, a 10:02, a 11:02 i a 12:02, avui, dia D de tornada a la rutina, era bàsic comptar amb la coach i psicòloga del programa, la Montserrat Ferraro, que ens acompanyarà i ens donarà tips per reprendre la rutina i els hàbits oblidats durant tot aquest estiu. I reservarem els darrers minuts del programa, aquests 5-7 darrers minuts finals, per connectar amb Sant Sadurní i conèixer l'última hora d'aquestes fires i festes i dels canvis que s'hagin pogut introduir al llarg d'aquest matí. Així sonarà, així aniran aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa, que comencen tot seguit i que finalitzen a 12:00. Ben tornats! Cada dilluns començarem la setmana amb el que nosaltres en diem roda d'actualitat, que és aquesta petita secció on emissora a emissora us expliquem què passa als nostres municipis a partir d'aquest dilluns i fins diumenge. Estrenem temporada, tornen les rodes del dilluns per començar la setmana amb bon peu, una setmana protagonitzada per la Diada i a Sant Sadurní per les fires i festes. Anem allà. Eli Jiménez, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, ara ho comentaves, aquí Sant Sadurní, protagonisme total per a les Fires i Festes 2025, i d'això començarem parlant, i és que des de dissabte se celebra aquesta tradicional cita, arribant avui al seu punt àlgid amb la celebració de la Festa de la Filoxera. Abans d'avançar més, destaquem que aquesta Festa de la Filoxera, en aquest cas la infantil, que havia de celebrar-se a les 12 del migdia, s'ha ajornat fins a l'11 de setembre. Aquest dijous se celebrarà a les 6 de la tarda. El que de moment sí que tira endavant és la festa adulta, la d'aquesta nit, així com totes les propostes de la tarda que podeu consultar a www.sansadurní.cat. Això sí, pendents del cel i d'aquesta predicció meteorològica. Destaquem que aquesta festa de la Filoxera, la de la nit, arrencarà des del carrer Raval, 5 minutets abans de les 11 de la nit, i la podreu seguir també a través de la televisió gràcies a la xarxa i als companys de Penedès Televisió. I després, nit d'humor amb Guillem Estadella i concert de la Ludwig Band a l'Era d'en Guineu. Ja per demà, dia de tornada a les aules aquí a Sant Sadurní, tot i que la resta de Catalunya ja tornen avui a Sant Sadurní. Tornem demà a les aules i a la tarda hi haurà més propostes de fires i festes. A 6:45, concert familiar amb Som Mainada a l'Era d'en Guineu. Ja a 7:00, ballada de sardanes amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a la plaça de l'Ajuntament. A 9:00, tabalada infernal dels Diables se m'han refumit i seguidament correfoc, mentre que a 11:00 hi haurà concert amb Gina Està a l'Era d'en Guineu i seguidament concert amb Joan Colomo. Més propostes per dimecres, en aquest cas, a 6:45 de la tarda, ballada de sardanes amb l'orquestra Maravella a la plaça de l'Ajuntament. A 7:45, concert de fires amb l'orquestra Maravella al pavelló de l'Ateneu, una orquestra Maravella que oferirà a 10:45 de la nit el tradicional ball de fires també al pavelló de l'Ateneu. A 9:45, tabalada jove dels Diables se m'en refum i seguidament correfoc. I de 12:15 a 5:00 de la matinada, festa del mestissatge amb brincadeira, gramòfon, All Stars Band i la cosina a l'aparcament del Cabatast. Per dijous 11 de setembre i Diada de Catalunya, a 12:15 a Sant Sadurní hi haurà cercavila dels gegants i els balls de Sant Sadurní, i a 6:00 de la tarda, com comentàvem a l'inici, la festa de la Filoxera infantil, mentre que a 9:15, lectura del manifest de l'11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, càrrec de la penya Pericos de Sant Sadurní, i havaneres amb llops de mar a la plaça de l'Ajuntament. I encara a Sant Sadurní acabarem apuntant que diumenge a 6:45 de la tarda es posarà el punt final a les fires i festes amb el concert de fires de la Coral Sant Sadurní, que enguany es titula El so de la terra i que es durà a terme al celler gran de les Caves Codorniu. Seguim repassant cites en d'altres municipis d'aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Per exemple, a Gelida, dimecres a 6:00 de la tarda es durà a terme la tradicional penjada de la senyera al campanar de l'església. A 8:15 se celebrarà la primera vetllada de poesia i música a l'Exsusana, al cementiri del castell de Gelida. I a 10:00 de la nit, la 14a baixada de torxes del castell a la plaça de la Vila, mentre que per dijous es programa una caminada popular a 9:15 del matí. A 12:00, acte institucional, un acte que inclourà en aquest cas la lectura del manifest institucional i un concert. A Mediona, dijous a 1:00 del migdia, tocarà la cobla Catània a la plaça dels Països Catalans i també hi haurà una paella popular. I ja, pel cap de setmana, 5a diada de balls tradicionals a Mediona. Moltíssimes propostes per celebrar dijous la Diada de Catalunya, aquest 11 de setembre. Propostes que en aquest cas podeu consultar en els diferents webs municipals. I acabarem destacant la 10a edició de la Verema del Cava, que organitza ICAVA i que podeu gaudir durant tot aquest mes de setembre en diferents cellers del territori, i que teniu tota la informació a www.laveremadelcava.com.
Seguim explicant la setmana des d'altres racons del Penedès. Ara és Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i molt bona setmana. Seguim afegint previsions en aquesta roda d'actualitat. Avui mateix hi ha una jornada de portes obertes a la ludoteca La Baldufa de 4:45 de la tarda a 6:45 a Santa Margarida i els Monjos, al carrer d'Anselm Claver. Els infants han d'estar acompanyats per una persona adulta i també es podran fer les inscripcions del curs a la ludoteca. Al Santuari de Foix a Torrelles, a 6:00 de la tarda, es convoca l'acte de la conferència Castellers amb la patrona del Penedès, a càrrec d'Ernest Gallar, que és el president dels Castellers de Vilafranca, a motiu de la dia de Santa Maria de Foix, patrona del Penedès, i en acabar hi haurà missa. I d'altra banda, la Regidoria de Promoció Econòmica de Sant Martí convida a tots aquells establiments, entitats i persones interessades en tenir parada a la Fira Sarroca Medieval a una reunió informativa que s'ha convocat avui mateix a 8:00 del vespre a la Biblioteca Neus Català. La fira s'ha de celebrar els dies 11 i 12 d'octubre. I aquest dimarts, l'oficina mòbil d'informació al consumidor estarà instal·lada des de 11:15 i fins la 1:00 del migdia al carrer Ferran Muñoz, dins de l'edifici de l'Ajuntament de Sant Martí. I aquest dimecres a la Múnia, a Castellví de la Marca, activitat de coaching postural de 10:15 a 11:15 al Polivalent per persones grans. Inscripcions per WhatsApp al 654 64 59 12. I dimecres es viurà a Pax la festa de la plaça Major a partir de 6:00, animació al centre cívic, tot seguit berenar popular i el tradicional sopar de la plaça a 9:00 amb sorteig i pluja de regals i ball de nit amb Marc Oriol. Dimecres es convoca Santa Margarida i els Monjos l'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya que organitza l'Ajuntament a 8:15 a la plaça de l'Església amb parlament institucional i actuació musical a càrrec de Gemma Expósito. En acabar, botifarrada popular i DJ a càrrec del Ball de Diables Espantos dels Monjos. I dijous a Sant Martí la Diada Nacional de Catalunya es commemora amb un bon grapat d'actes. A 11:00, a la placeta de 1 d'octubre, acte institucional amb la col·laboració dels Músics per la Llibertat i de la Coral Sarroca Nova. A continuació, mostra de cultura popular a càrrec de diferents entitats i associacions del municipi. En acabar, vermut popular. Per la tarda, a 17:14, repic de campanes a càrrec de Josep Forcada, guia del castell, amb la col·laboració de Josep Maria Galimany, Alba i Thomas Neer. A 7:00 de la tarda, a la placeta de 1 d'octubre, a Havaneres, amb el grup Mar Endins i Ron Cremat. I a Sant Cugat Sesgarrigues, amb motiu de la celebració de la Diada Nacional, s'han programat diverses activitats. A 9:15 del matí, pujada a la Font del Cuscó, punt de trobada a la plaça de l'Ajuntament, amb la penjada de la senyera, amb l'acompanyament del grup de grallers de Sant Cugat Sesgarrigues. A 12:45, lectura del manifest i vermut musical al pati 1 d'octubre i actuació de la coral El Raïm i tot seguit concert amb el grup Potser Dimarts. També hi haurà vermut i pica-pica per tothom. A Torrelles, a partir de 9:00 del matí, amb sortida des de la plaça Lluís Companys, pujada als Quatre Termes, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. A 13:00, a la capella del Roser de Torrelles, es programa una ofrena floral a Guerau de Peguera. I a Castellet i la Gornal, davant de l'Ajuntament, a partir de 11:00, lectura del manifest a càrrec de les autoritats municipals. A continuació, actuació del Ball de Cercolets i ballada dels gegants de Clariana i concert amb Sabó de Gràcia, per acabar amb vermut popular. I a Pax, dijous, al barri de l'Agrícola, s'organitza una paella popular a la plaça Salvador Ferrer i a continuació a Havaneres amb els Cremats. I a la plaça de l'Ajuntament de Pax, a partir de 12:15, es programa un ball de lluïment amb la participació dels balls populars Les Oranetes, Els Gegantons, La Colla del Drac i Diables i Bastonaires. I després dels balls de lluïment hi ha l'acte institucional, la commemoració de la Diada Nacional. I la 38a edició de la Copa Olèrdola de Futbol es disputa també l'11 de setembre. Aquest dijous, a 6:00 de la tarda, al camp municipal, als Pins de Moja, jugarà l'equip organitzador aquest any, l'agrupació esportiva Moja, contra el Calafell. I dissabte, a 6:00 de la tarda, s'ha convocat una reunió informativa que marca l'inici del període d'inscripcions del grup de carnaval de Sant Pere Molanta. Serà a la sala de Sant Pere. Diumenge torna la visita dinamitzada al conjunt monumental d'Olèrdola amb Guisla la Ramellera a partir de 11:00 del matí. Per diumenge es poden seguir les petjades del vesper als Monjos. A 11:15 és una visita combinada. Primer al centre Siarga, al centre d'interpretació de l'aviació republicana i la guerra civil, i després a les caves Nadal de Torrelavit. El desplaçament es fa en vehicles particulars. I visita guiada també diumenge al castell de Penyafort. Dues opcions, fer-la a 11:15 o bé a 12:00. I diumenge acabem amb una proposta que arriba des de Pax amb la projecció de la pel·lícula Los Destellos a 7:15 de la tarda al centre cívic de Pax dins del cicle Gaudí.
Des de Domenys Ràdio ens acompanya la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè avui, doncs a 12 del matí, els dilluns i dijous o divendres, depèn, comencen les classes de ioga per a la gent gran al local social de Cornudella. És gratuït i sense inscripció prèvia. I en una actualitat ben marcada per la Diada, doncs precisament aquest dimecres a les 8 de la tarda a la plaça de Cornudella es farà aquesta Diada Nacional de Catalunya amb habaneres, amb americanos i ron cremat per a tots els assistents. Continuem a Llorenç del Penedès perquè avui a 6:45 de la tarda a l'Ermita de la Mare de Déu de l'Estrella hi haurà plec de la Mare de Déu de l'Estrella. A 6:45, pregària de vespres i a 7:00, missa i cant dels goigs. Pel que fa a aquest dimecres a 9:00 als Jardins Oriol Martorell, commemoració local de la Diada Nacional de Catalunya. Dissabte, a 8:00, a la Comprativa Cinema Cicle Gaudí amb la pel·lícula La Fúria. I diumenge, a 6:00 i a 8:45 de la nit al Centre Teatre El Silenci del Mar, a càrrec del grup de teatre del centre, però que us ho ampliarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. I a 7:00 a la Comprativa Vall del Diumenge amb Vives Veus. Continuem ara a Banyeres del Penedès. Aquest dimecres també celebren aquesta Diada de Catalunya. Serà a 9:45 a la plaça de les Escoles de Saifores amb cantada de baneres a càrrec de les anxovetes i ron cremat per a tots els assistents. Pel que fa a dijous, 11 de setembre, a 11:00 del matí al cementiri municipal, acte institucional d'homenatge al soldat desconegut. Es farà ofrena floral, lectura del manifest, la cantada dels segadors, l'himne nacional de Catalunya amb la col·laboració de Núria Font i salves a càrrec dels bandolers i trabucaires del Montserrat Puc. Pel que fa a l'Arbós, aquest dimecres a 11:00 de la nit, l'Arbós Open Air Remember Festival amb Ricardo F., Ruli Tra Capelles, Carlos Laza, Gralle i Luis Vela. L'entrada és gratuïta a l'antic camp de futbol de l'Arbós. I el dijous, Diada Nacional de Catalunya, a 12:00 del migdia a la plaça de la Vila, ballada de sardanes, amb la Copla Cusatània. Margem ara a Santa Oliva, ja que dimecres a 2:00 de la tarda arribarà la banca mòbil. Pel que fa al dijous, a 11:00 del matí a la plaça Europa, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. Margem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè són ells els que reben aquest acte institucional comarcal. Serà el dimecres a 7:00 de la tarda a la plaça de l'Església. L'acte institucional anirà a càrrec del president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el Ramon Ferrer, el conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols, i l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferrer. Hi haurà mostra de cultura popular d'entitats locals, amb la participació de la colla castellera de la Bisbal, els bous, els geganters, grallers i tabalers i els capgrossos de la societat, el ball de gitanes de la Bisbal i el ball de panderetes. Hi haurà també un concert poètic musical, Més val cantar que témer i témer que oblidar, centrat en la figura i obra de Josep Carner a càrrec de Jaume Calatayud i Vicente Monera. I també a la Bisbal aquest diumenge hi haurà Andaluts, més l'Aranà, serà a la plaça de l'Església i és totalment gratuït. Margem ara cap al Montmell, ja que el dijous també celebren la Diada Nacional de Catalunya. A 12:15, trobada al pàrquing de l'escola, cercavila, ball de bastons de Valls i gitanes de Llorenç, i a 1:00, vermut popular a la plaça Imma Costa. Al Vendrell també celebren aquesta Diada Nacional, ho faran dimecres, a 7:00, al Centre Cívic L'Estació, amb 50 anys ensenyant en català. A continuació, actuació musical amb la cantautora Meritxell Jané. Pel que fa al dijous, a 7:15 de la tarda, a la Rambla Sardanes, amb la copla La Principal de la Bisbal. I a 7:45 de la tarda, a la plaça de Johann Sebastian Bach, a Sant Salvador, frena floral. I a continuació, glosa, a càrrec de l'Assumpta Baig i Torres, presidenta de la Fundació Marta Mata, i l'actuació musical a càrrec de Simón Alonso, guanyador de la beca Coi Grau. Divendres, mercat setmanal del Vendrell. I dissabte, mercat setmanal de Comàrruga. Margem ara cap a Calafell perquè dimecres a 7:00 de la tarda a la plaça del Manila, al costat de la confraria ballada de sardanes amb la copla principal de Llobregat.
I acabem a Ràdio Vilafranca amb Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs tenim una setmana també carregada d'activitats a Vilafranca del Penedès. D'una banda, amb els actes relacionats també amb l'11 de setembre, però de l'altra, a motiu del 325 aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca, que tindran acte central també aquesta setmana. Abans, però, dir-vos que avui, d'aquí a una estona, ens conviden els mitjans de comunicació en la presentació d'un projecte cultural nou a Vilafranca, que s'anomenarà l'Espai Artístic El Rebost. És un nou espai cultural que obrirà aviat les portes a la vila. En concret, la festa d'obertura serà aquest proper dissabte. I, en concret, ens avancen que és un projecte innovador, multidisciplinari i de petit format que neix amb la voluntat de convertir-se en un laboratori artístic de proximitat amb una capacitat per a unes 50 persones i una promoció cultural diversa i de qualitat. D'altra banda, hem d'apuntar-vos també que avui es donaran a conèixer els actes amb motiu de la Setmana de la Mobilitat a Vilafranca, les activitats de Setmana Europea de la Mobilitat, en aquest cas amb participació del regidor d'Espai Públic i Transició Ecològica, Miquel Midé Aldea, i l'alcaldessa dels Monjos, Esther Marmaneu, que oferiran conjuntament doncs, aquesta tarda una roda de premsa per explicar les activitats conjuntes que s'organitzen entre els dos municipis, una presentació que es farà justament en el carril bici Coneix Vilafranca i els Monjos, inaugurat darrerament. I d'altra banda, també ens apuntaran avui les novetats respecte de les jornades Vilajuga, que se celebraran a Vilafranca els dies 4 i 5 d'octubre. També avui ens donaran detalls a través d'una roda de premsa. Parlant també de presentacions, destacar que demà dimarts a la 1 del migdia i a l'Ajuntament de Vilafranca hi haurà l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, junt amb la directora de la Fundació Pro Penedès, Gemma Civill, per presentar en roda de premsa la jornada Eix Transversal Ferroviari com a projecte de país. Per on passa el tren, per quina via? Una jornada que tindrà lloc el dia 26 de setembre a la Fundació Museu Pau Casals del Vendrell, amb la presència de destacades personalitats en àmbits de la mobilitat, l'economia i la política. Demà, però, ens donaran detalls, més detalls d'aquesta jornada en aquesta roda de premsa a Vilafranca del Penedès. A Vilafranca també tenim per costum commemorar la Diada de l'11 de setembre el dia 10, l'acte central. En aquest cas serà l'acte institucional i l'ofrena floral de la Diada Nacional. Aquest dimecres, a les 8 del vespre, hi haurà la conferència, el Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilafranca, una conferència que pronunciarà el periodista i escriptor vilafranquí Antoni Ribas, que parlarà de Sant Fèlix en la història de Vilafranca a motiu del 325 anys de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. I justament amb aquest motiu hi ha un acte central a Vilafranca aquest dijous 11 de setembre. A les 6 de la tarda hi haurà la descoberta d'una placa commemorativa a la cantonada de la plaça Milà i Fontanals amb el carrer Pines i a 6:45 començarà una processó des del carrer Santa Clara que comptarà amb la participació dels balls de la Festa Major de Vilafranca, però també d'elements característics d'altres municipis, elements de cultura popular i tradicional, característics d'altres municipis destacats que participaran doncs, també d'aquesta processó especial de l'11 de setembre a Vilafranca del Penedès a motiu dels 325 anys de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Josep Maria Soler, ben tornat al Penedès en xarxa.
Igualment, gràcies.
Ara 5 minuts per escoltar l'actualitat de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès i tornem amb els esports.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf rep la col·laboració de la Fundació La Caixa per fer front als efectes de les inundacions del passat 12 de juliol. El Consorci ha rebut a través de CaixaBank un donatiu de 20.000 euros destinats a fer front als efectes de les inundacions provocades per la Dana a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. L'import rebut s'ha destinat a la reposició i posada en marxa dels equipaments elèctrics afectats, amb l'objectiu de garantir la continuïtat i seguretat dels serveis sanitaris que ofereix el centre. Des del Consorci expressen el seu agraïment a la Fundació La Caixa pel seu suport i col·laboració. Aquesta aportació ha permès avançar en la recuperació de la normalitat assistencial i ha contribuït a que la tornada a l'activitat hagi estat més àgil i efectiva, en benefici de totes les persones usuàries de la comarca. Segons ha comunicat a l'Ajuntament d'Olèrdola, l'Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures de la Diputació de Barcelona, a partir d'aquest dilluns 8 de setembre es realitzaran els treballs de pavimentació de la carretera BB-2119 que uneix Moja amb Vilafranca. Les tasques consistiran en la reparació puntual de les zones malmeses per procedir després al fresat del ferm. La durada estimada dels treballs és de 4 dies. Les obres es preveuen fer de 8 del matí a 6 de la tarda i durant aquesta franja horària s'anuncia que es donarà pas alternatiu de vehicles en la zona d'obres, organitzat per la pròpia empresa adjudicatària. Un cop completada la millora de la pavimentació, al cap d'uns dies es procedirà a la reposició de la senyalització horitzontal afectada. El proper 30 de setembre, a les 10 del matí, tots els telèfons mòbils que es trobin al Penedès, Tarragona i Terres de l'Ebre rebran un missatge d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat. Es tracta d'una prova del sistema ES Alert, una eina que permet difondre missatges massius i immediats en situacions d'emergència greu, com accidents químics o inundacions. El missatge, que anirà acompanyat d'un so fort i estrident, diferent del d'una trucada o missatge habitual, també el rebran aquelles persones que estiguin només de pas pel territori, ja sigui per carretera o en tren, sempre que circulin dins l'interval en què la prova estigui activa. El missatge es difondrà en català, castellà i anglès. Protecció Civil demana que la ciutadania no truqui al 112 quan rebi el missatge, ja que és un simulacre. L'únic que caldrà fer és llegir-lo i acceptar-lo per aturar el so. Sant Jaume dels Domenys ja disposa d'uns nous fulletons turístics que presenten el patrimoni, les rutes i els principals atractius del municipi. L'edició forma part d'una iniciativa conjunta impulsada per l'àrea de turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb la col·laboració dels ajuntaments i el suport de la Diputació de Tarragona. En total, s'han editat fulletons de 10 municipis de la comarca amb l'objectiu de reforçar la promoció turística i posar en valor la riquesa del territori. Aquest nou material esdevé una eina pràctica pels veïns i visitants que permet descobrir amb més detall els encants de Sant Jaume dels Domenys i del conjunt del Baix Penedès. A més, al web municipal es pot consultar un apartat amb un recull dels espais més destacats del municipi i una àmplia galeria fotogràfica. Turisme a Sant Jaume dels Domenys.
Penedès en xarxa. Els esports.
Els dilluns tindrem un parell d'imperdibles, la roda d'actualitat i els esports, i aquesta segona és la que obrim ara. Uns minuts que avui ens serviran per posar-nos al dia dels equips penedesencs i de la competició, i a més aprofitarem per conversar amb responsables de la Unió Esportiva Sant Sadurní. Amb aquesta entrevista arrenquem tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com comentes, avui arrenquem aquest bloc esportiu, primer bloc esportiu d'aquesta vuitena temporada del Penedès en xarxa, parlant de futbol amb la Unió Esportiva Sant Sadurní, de la mà del seu president i del seu coordinador general, Joan Moreno. Toni Guerrero, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, moltes bon gràcies. Dia. Bé.
Avui parlem, ara ho dèiem, avui parlem de futbol i abans de tot, com arrenca la temporada? Sabem que inicia la temporada en molts sentits, inici escolar, inici de competicions, d'entrenaments. Com arrenca aquesta nova temporada?
A veure, pues arrenca amb moltíssima feina, sobretot a nivell d'oficina, de gestió, d'inscripcions, de confecció de plantilles, d'entrenadors. O sigui, ara més que res, tema administratiu, molt tema administratiu. I ara a tope, sembla que no, aquesta feina que no s'hi veu, no? Però que hi ha moltíssima feina i la Junta està treballant molt, molt fort, la coordinació, els entrenadors, o sigui, estem preparant-ho tot perquè quan comenci la Lliga, la competició, que de fet ara ja aquesta setmana ja comencen els partits amistosos, que ja tot estigui mig enllestit i a tope, comença amb força.
Per tant, comença la Lliga, comencen aquests amistosos que comentaves, als entrenaments, quan els veu arrencar? Perquè ja entenc que fa un parell de setmanetes, potser, que ja esteu...
La pretemporada del juvenil, de la categoria juvenil, cadet i sènior, o sigui, l'equip amateur, va començar a mitjans d'agost, la pretemporada, i l'1 de setembre, o sigui, la setmana passada, va començar tot el futbol base, tots els petits i la canalla.
Parlant de competició, deixeu-me que us pregunti per la Copa Catalunya, pel primer equip que jugava aquesta competició, per aquesta derrota per la mínima.
Pues sí, va ser una llàstima, la veritat, perquè venia, o sigui, va vindre el Corbera, que és un equip de categoria superior, i al principi pues, surt al camp una miqueta de respecte, no? Però ja quan va començar el partit i va fer el 0-1, que al final va ser el resultat final, ens ho van creure i la van tenir molt a prop. I bueno, una llàstima. Com a mínim va haver arribat a l'empat i fer-ho a penals, però bueno, una experiència molt bonica pel club, pel sènior, pel públic, perquè hi havia molta gent a la grada. I contents, a veure si podem tornar a repetir l'any que ve.
Serveix una mica, no?, al final, a aquest tipus de competicions, a jugar a la pretemporada, en aquest moment en el que es va renovant. De fet, a final de la temporada passada, que ens acompanyaven tres dels integrants d'aquest equip, parlàvem de la renovació que es faria, d'aquesta nova categoria en la que està el sènior. Explica'ns una mica com encara aquesta temporada el primer equip de la Unió Esportiva, que recordem, 21 de setembre comença la Lliga, en el seu cas.
Correcte, al camp de l'Olivella. Bueno, el que et deia abans, moltíssima feina a l'estiu amb l'entrenador, amb els entrenadors del primer equip, buscant jugadors. A veure, no s'havia de buscar gaire jugadors, perquè la veritat és que el bloc del primer equip continua. Hem recuperat jugadors de Sant Sadurní que estaven jugant a un altre club o a una altra població o havien deixat el futbol per estudis o per feina i han tornat. O sigui, que ho podem dir i amb la boca ben gran que tenim un equip sènior que el 90% són jugadors de Sant Sadurní i fets aquí a la Triola. I continuem amb aquesta línia. La línia del club és aquesta, que el sènior sigui tots jugadors d'aquí de Sant Sadurní. I o sigui, estem molt... molt contents i molt satisfet de fer-ho així, vaja.
Joan, què en penses d'aquest aspecte?
No, jo, primer que aquest aspecte és... jo l'he practicat sempre, des de... que recordo jo d'estar a la Unió Esportiva Sant Sadurní o al Club de Futbol Sant Sadurní. Jo vaig ser una de les persones que vaig estar quan vam negociar la fusió del Sant Sadurní amb el Noia, i he viscut tots aquests anys... He vist barbaritats al club, despilfarros de diners, i volgué aspirar a coses que no ens tocava. I ho hem pagat molt car. Ho hem pagat tan car com inclús desapareixent el primer equip. ¿Vale? Clar, llavors, jo sempre he sigut defensor del nen, el jove de casa, el jugador de casa. La prova està que jo vaig portar 7 anys a l'amateur d'aquí. I he portat sempre juvenils, he portat cadets, ajudant el primer equip, però sempre. I al final te'n sent molt orgullós quan veus que se'n fitxen 15 tios a fora, 15 nois a fora, i acaben jugant els 6 que tu portaves a l'amateur. Però amb una diferència, que els de fora estaven cobrant, els hi donava la paga allà al mateix al vestuari davant dels nens d'aquí que no els cobraven. Clar, això és nefast. Llavors hem de ser realistes, hem de dir qui som, d'on venim i on volem anar, no? I jo crec que Sant Sadurní té potencial, la prova està en aquests últims anys, les juntes anteriors, sobretot l'última, crec que ho està fent molt i molt bé, s'havien de polir coses i encara s'haveran de polir coses. Evidentment que quan acabem la nostra gestió, qui vingui també dirà que s'han de polir coses, perquè és així, vas innovant sempre. Però ho teníem molt ben encarat. Jo no voldria desaprofitar per donar la gràcia a aquest primer equip que ha quedat campió. Ha sigut un grup de nois d'aquí Sant Sadurní que pràcticament ja estaven amb la recta final de la seva carrera, que van voler formar la Unió Esportiva junt, d'alguna manera, perquè hi hagués primer equip. S'autogestionaven ells, però sí que és veritat que han pujat gràcies a ells i gràcies a un grup humà que ha valgut la pena, que ara ja ho tenim tot reconduït, perquè tot sigui Unió Esportiva a partir d'aquesta temporada, i Evidentment que nosaltres hem de lluitar. Nosaltres tenim una aspiració. Primer, consolidar la categoria. No podem anar més amunt. Qui vulgui vindre a jugar a Sant Sadurní sap en quines condicions ve. I ve amb les mateixes condicions que la gent de Sant Sadurní. Si tenim una pela que gastar, la gastarem amb un pantomàquet. Però no podem despilfarrar ni un duro amb ningú, perquè no el tenim. I llavors, voler aparentar el que no som, no entra. No entra el decàleg de la Unió Esportiva. Llavors, formació, educació, anar pujant, esgraonar bé l'estructura del club i aprofitar al màxim els nens. I per aprofitar, els tenim que fer tractar amb carinyo, evitar errors passats, evitar que se'ns vagin nens a la Granada, Vilafranca, Sant Pere, Gelida, Martorell, a on te vulguin. Intentar recuperar tot el que tenim fent, que ho estem fent, i a més, molt gratament ens està donant molt el resultat. I gaudir del potencial que tenim. I Sant Sadurní hem de ser un referent a la comarca, perquè tenim potencial per fer-ho. No podem estar aspirant a el que no ens toca. Si algun dia ens toca la loteria, somiarem en una altra cosa. Ara no podem fer-ho.
Toni, parlava el Joan de dos aspectes que els vull comentar amb tu. Formació i educació. Que importants aquests dos grans pilars de cara al treball amb la base.
Bueno, ho parlàvem ara, no?, fora de micro, que al final aquí els entrenadors de la base, no, jo no diria que són entrenadors, al final són, o som, perquè jo també sóc entrenador. Hem de mirar de ser educadors dels nens. Aquí a Sant Sadurní, com diu el Joan, sempre hi ha hagut molt talent de futbol, molt, molt, i sempre ha marxat fora. Entenent a l'Àlex Moreno, suposo, clar, si va jugar a nivell professional, lògicament, tindrà tot el nostre apoyo. Però que volem que els nens jugui, tornin aquí, que ahir em deia un pare, no? Que és que el meu fill està content perquè jugava amb els seus amics de la classe, no? I això és el més important. Més que guanyar partit, guanyar categories i demés. Ara mateix, amb el punt que estem, volem formar persones, formar jugadors i que pugin amb uns valors ben marcats del club i amb educació i respecte, sobretot.
Deixeu-me que us pregunti per un altre tema, aquest ja fa uns anys que es porta, que són les obres del camp de futbol. Fa temps que en parlem. Joan, n'hem parlat molt fora de micros. Posem una mica sobre la taula perquè els nostres oients sàpiguen en quin punt estan ara ja aquestes obres.
Bueno, s'ha de reconèixer que en els últims mesos hem adelantat. No el ritme que nosaltres voldríem, no amb les primeres necessitats que voldríem, però sí que és veritat que s'ha desencallat bastant el problema. I cada dia ens passem el dia a dia és trucant al servei d'esports de la piscina, trucant a l'Ajuntament amb els responsables, perquè cada dia tenim reclamacions que fer. Però bueno, no ens cansem de fer-ho, però ho farem, ho seguirem fent i esperem que es vegin els adelantos. Però sí que és veritat que s'ha de dir, s'han fet coses sense cap ni peus. Sense cap ni peus. I això és trist. És trist ja no solament per la imatge que donem, sinó per molts motius, no? Primer, perquè a part de que som veïns de Sant Sadurní, que paguem les nostres contribucions, que els diners que s'inverteixen són diners públics, que s'han de gestionar ben gestionats, coses que dius, bueno, s'ajusten a la nostra necessitat el que es vol fer. Llavors, jo penso que el primer problema que hi ha és que no es compta amb l'entitat quan s'ha de fer qualsevol cosa, no? Sigui, en aquest cas, el camp de futbol, sigui una pista de no sé què, sigui el pavelló. Com pot ser un carrer, com pot ser una plaça, i qui l'utilitza és el que hauria de donar opinió. O com a mínim que l'escoltessin. Tenim un camp de futbol que té unes mancances que dius, bueno, ja allò de la gespa ja ho deixem aparcat, perquè estem aquí, tindrem la paciència que ens toca tindre fins que es posi. Però clar, fer unes grades sense coberta i que no estiguin així ni projectades, manda una miqueta allò. Portem tot l'estiu muntant i desmuntant carpes. Portant paraigües al camp, replegant les carpes que amb un cop d'aire marxen. Però el més trist és que les carpes moltes les hem de pagar nosaltres, perquè no les té l'Ajuntament. I alguna carpa que dius, bueno, quan ve algú li posem aquella carpa ens la vol fotre al cap. Però ja no és això. Deficiències que composen perill per l'usuari, perill pel públic. Ara mateix, doncs, bueno, hem d'entrar, hem de creuar el camp per sobre la grada, hem de baixar per unes escales, que quan plou ja ens han caigut 3 o 4 persones. No s'ha tingut en compte el tema de lavabos. Hem demanat que es posessin a dalt sobre la grada uns lavabos provisionals, sobretot per persones amb poca mobilitat, amb persones que tenen problemes de mobilitat, hores d'ara encara no s'ha posat. No hi havia la sortida d'emergència corresponent, s'acaba de fer ara. Però és que no hi ha una grada que a l'aixopluc de sota la grada no t'hi pots posar quan plou, perquè no té recollidors d'aigua de la grada, que a més la desaprofitem. Però és que aquesta aigua cau i va parar tota dins de les portes dels vestuaris i va cap dins dels vestuaris. Per sortir del camp no hi ha una trista llum. Hem de sortir a les fosques. Sí que és veritat que tenim, que sembla que ara es vulgui reconduir tot una mica, però clar, se'ns demana paciència. Ja la tenim. Ja la tenim. Però nosaltres també voldríem que l'Ajuntament tinguessi prioritats. Prioritats. Que en aquest sentit es sentim desemparat vel altres coses que s'han fet que potser no eren tan prioritats. I clar, una cosa és que dius, esperem el que trigui l'obra, esperem, vale, però no és el que trigui l'obra, l'obra sembla la Sagrada Família. Però és que esperant aquests vestuaris portàvem 19 anys, 20 anys, 23 anys.
I tant que sí. Abans d'acomiadar-nos, objectius per aquesta temporada que comencem ja en breus, Toni.
Objectius, a veure, l'objectiu principal, pues, seguir treballant tal com ho estem fent. No tenim objectius de guanyar ni de pujar categories, perquè ara ja et deia abans que ara no toca, i seguir fent el que estem fent. Amb molta passió, li fiquem moltíssima feina, moltes hores, molta il·lusió en que això tiri endavant. Cada vegada hi ha més inscripcions de nens, cada vegada hi ha més nenes al club. Ara tenim equip de veterans, tenim equip de veteranes, tenim 70 noies jugant a futbol al club i estem supercontent amb això. Aquesta és l'alegria més gran que tenim, l'orgull que tenim de la feina ben feta, que es pot millorar, com deia el Joan, per suposat, però que estem en el bon camí. I sí que és cert que el tema d'instal·lació ens ajudaria que tot fos una miqueta més fàcil, no? La gespa no és per un tema estètic, la gespa és per un tema de salut, perquè aquí ja pot haver-hi moltes lesions. De fet, tenim diverses jugadores o jugadors amb lesió de genoll, no? Que no té res a veure, que pot ser amb aquest canvi amb un altre. Però si mirem de reduir les possibilitats de lesió, pues molt millor per a tots, no? Perquè sí que és cert que fa falta, perquè no paren de sortir que si la Granada té Camp Nou, que si el Mediona té Camp Nou, gespa nova, i Sant Sadurní la gespa mai arriba. I llavors, pues, els pares, pues, estan una miqueta cansats, la veritat. Però bueno, seguim treballant amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i tenim clar el que hem de fer, i molt agraïts de tots.
Doncs amb aquest missatge ens acomiadem, digues, Joan.
Sí, no, és que voldria, amb el tema de la gespa, sí que és un tema, el de les lesions és preocupant, però hi ha algú que sí que preocupa. Ja tenim 4 casos. Pensa que quan cauen en aquell camp, perquè no hi ha gespa, hi ha cautxa a sota. ¿Vale? Mm-hmm. Llavors, és cremada segura. És com si caiguessin a la carretera en bicicleta. Així ens anem. I no voldríeu deixar de passar l'oportunitat de dir que hem d'agrair tant al Toni com a coordinador. Jo li agraeixo el seu gran treball que fa, però sí que és veritat que la Junta Nova, sobretot el grup de mares que s'han incorporat amb aquesta Junta, que estan fent una tasca de secretaria brutal, brutal, i que ens ajuden cada dia amb el tema d'educació i respecte.
Doncs ara sí, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Penedès en Xarxa. Que hagi molt i molt bé aquest inici de temporada i ens retrobem ben aviat.
Molt bé, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Als propers minuts per parlar d'hoquei patins i de la Lliga Catalana, la competició que enfronta els millors equips catalans i que aquest dijous celebrarà les dues semifinals. Ho farà al pavelló 11 de setembre de Lleida. La primera d'aquestes semifinals, la de les 4 de la tarda, serà escenari d'un derbi tarragoní entre Reus i Calafell, mentre que la segona, la de 6:45, enfrontarà a Barça i Igualada. Com veieu, dos partits d'alta volada. La gran final diumenge a 1:15, també a l'11 de setembre de Lleida, on esperem veure el representant penedesenc, el Calafell. I ara sí, tancarem programa retrobant-nos amb el company Eric Guijarro de Ràdio Vilafranca, que ens acaba de completar tota l'actualitat penedesenca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, aquí estem encetant nova temporada i aquí no hem perdut l'essència. Els esports tornen després d'un estiu intens en què hi ha hagut certa activitat, però la realitat és que és el moment per les vacances. I ara ja es van acabant, tornen les competicions, després, per exemple, de campionats d'Europa o mundials, que són també els mesos d'estiu quan toca celebrar-los. Doncs aquest cap de setmana finalitzava el Campionat d'Europa d'hoquei patins amb un marcat accent penedesenc. Diferents jugadors, de fet, només tres de la selecció espanyola no han vestit mai la samarreta del Noia. La resta, en algun moment de la seva carrera, han passat per l'Ateneu. I, sobretot, destaca el cos tècnic, el primer entrenador, Pere Bàries, i el seu segon, Jordi Bargalló. Aquests dos noms ja, per si sols, ja representen el Noia perfectament. Doncs no ha pogut ser. La selecció espanyola, tot i començar d'allò més bé al campionat, amb tres victòries en tres partits, quan arribava la fase decisiva, doncs canviava la dinàmica i tot han estat derrotes. De fet, l'equip, com dèiem, tancava la fase de grups immaculat, guanyant tres partits. Als quarts de final, davant d'Àustria, sense problemes, victòria per 12-1. I a les semifinals no va poder ser. Van caure davant els anfitrions, davant Portugal, empat a dos al partit, que es decidia a la tanda de penals, i allà els anfitrions, els portuguesos, van estar més encertats i es classificaven per la final, on van acabar imposant-se a França. Una França que, per la seva banda, a les semifinals, va golejar Itàlia per 9-5. Atenció amb aquesta selecció francesa, que també ha sorprès i molt en aquest campionat, perquè la realitat és que en els últims anys França sempre arribava com la quarta darrere d'aquest trident, darrere d'Espanya, Portugal i Itàlia, i en aquest campionat s'han plantat a la final i aconseguint aquest sotscampionat. També sobta, no?, que un equip que tanqui la fase de grups com Portugal sense guanyar cap partit, de fet va perdre els tres, al final tingui opcions de ser campió. No té cap lògica, però en el món de l'hoquei aquestes coses poden passar. Doncs al final d'aquest campionat, on Espanya finalitza en quarta posició, ja que va caure a la final de consolació davant d'Itàlia per 1-3, escoltàvem les declaracions del seleccionador, de Pere Bàries, el sadurninenc, davant del seu primer gran campionat amb la selecció.
Bueno, l'experiència personal molt positiva. És un somni fet realitat, el poder estar en una competició d'aquestes dimensions, a més amb un equip que aspira sempre a lluitar pels títols, i per tant, doncs, per mi és un somni fet realitat. La il·lusió de molts anys s'ha pogut acomplir. Però el regust que marca se'ns queda és que no hem pogut jugar la final, i de fet hem acabat quarts, i en aquest sentit, si mirem el resultat purament esportiu a la classificació, no podem estar satisfets. Per altra banda, també l'altre punt positiu, més enllà del meu personal en quant a experiència, és el fet de que dintre d'aquesta remodelació que hem fet de la selecció, penso que ens ha anat molt bé per guanyar experiència, sobretot perquè hem vist que jugadors joves o que debutaven en aquest tipus de competició amb la selecció ho han fet amb un gran rendiment. Per tant, penso que això ens ha de servir, ens ha de fer créixer com a equip de cara al futur. Veurem a la següent competició amb quins jugadors hi anirem, però l'aposta segueix sent, passa una mica per donar-li oportunitat a un gruix important d'aquests jugadors, perquè penso que a més ho han demostrat a la pista a través de treball. I perquè han de ser el present i futur de la selecció.
Doncs Pere Bàries, un clàssic d'aquest programa que també el tornem a escoltar en aquest inici de temporada. També, de moment, estan costant que arribin les paraules. Vinga, va, som-hi. Tanquem aquest europeu d'hoquei patins i acabem amb un apunt d'aquest esport, ràpidament. Ara ja començaran les lligues, serà a finals d'aquest mes de setembre. De fet, el Noia, després de la disputa de la Lliga Catalana, ara ja pendent de començar l'Hockey Lliga el cap de setmana del 27 de setembre. El debut pels sadorninencs, que serà aquest mateix dia, el dia 27, a 8:15 del vespre, a l'Ateneu, davant el Lleida, un repte d'alçada per començar una nova temporada. I també pendents del que faci el Patí Vilafranca, que ja fa un parell de setmanes que està de pretemporada, ja ha disputat un bon grapat d'amistosos i ara aquesta setmana l'arrencarà demà amb amistós a Voltregà, davant un rival d'Hockey Lliga. Aquest duel, que serà 8:15 del vespre, un Patí Vilafranca que aquest cap de setmana jugava contra el Sant Cugat i guanyava per 4-1. Partit disputat a la Poliesportiva. I ja divendres serà torn per l'amistós a les casernes davant el Vilanova, a 8:15 del vespre també. I acabem parlant de futbol, escoltàvem els companys xerrar amb els membres de la Unió Esportiva Sant Sadurní, club que viu un gran repte aquesta temporada amb l'ascens de categoria. D'altra banda, també parlem del Futbol Club Vilafranca, el Degà Penedesenc, que està ja ultimant detalls de cara a l'inici de la Lliga d'aquí dues setmanes. De fet, menys de dues setmanes. Un Vilafranca que ja encara a la recta final de la pretemporada, amb els últims amistosos, només li quedarà un aquest dissabte a les 6 de la tarda al camp del Sant Cugat Futbol Club. Sant Cugat del Vallès, no Sant Cugat Sesgarrigues. Aquest duel que arriba pels de part xetzarà després de 3 victòries consecutives contra l'Igualada, contra el Nàstic Camp Joliu, i aquest dissabte que van guanyar el Memorial Jaume Serra davant la Unió Esportiva Sitges per 0-2. Ja en aquests últims partits anem veient el que és més un equip. En els primers amistosos, evidentment, doncs faltava temps i això, a base d'entreno i de partit, s'està aconseguint. Per tant, ja tot a punt per l'inici de la Lliga el dissabte 20 de setembre a les 4 de la tarda al camp del Manlleu.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, i bona setmana.
Que vagi molt bé.